Arriba l'hora de la veritat. 4 partits per tornar a Primera Federació.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? No ens enganyarem que arribats aquest 9 de maig preferiríem haver estat de vacances, celebrant des de fa uns dies l'ascens directe del Centre d'Esports Sabadell. Aquella pantalla ja fa setmanes que la vam deixar enrere i vam agafar consciència que l'objectiu d'aquesta temporada haurà d'arribar per la via llarga i també per la via més complicada, jugant les eliminatòries amb la tornada fora de casa i havent-les de guanyar segurament totes dues. És a dir, que no val el que el Sabadell de Lluís Carreras va fer fa 14 anys contra l'Eibar, és a dir, empatar la Nova Creu Alta i també a Ipurua. Aquesta vegada és contra el seu filial, un equip de totes desconegut. N'hem sentit referències d'aquí d'allà, però la realitat és que l'equip de David Movilla s'enfronta ara, com li agrada dir al tècnic, a una nova dimensió. No valen les desconnexions, per exemple, del dia del Sant Andreu o del Terrassa. Així d'entrada, l'únic que val és aquest diumenge a 7:45 del vespre un bon resultat per afrontar amb garanties la tornada d'aquí a 9 dies a l'estadi d'Ipurua.
Tot l'esport de la ciutat d'una dues antenes de Ràdio Sabadell.
Tanquem la setmana amb el Marc Cortín a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Betis jugarà la final de la Conference després d'eliminar la Fiorentina amb un gol d'Abde a la pròrroga. Al final dels 90 minuts s'havia repetit el 2-1 de l'anada. El rival dels de Pellegrini serà el Chelsea. A l'Europa League, l'Athletic Club va tornar a sortir escaldat, golejat davant el Manchester United, 4-1. Els Red Devils s'enfrontaran al Tottenham. Mitchell, el tècnic del Girona, ha hagut de ser hospitalitzat per un problema de salut i no seurà a la banqueta demà en el Girona-Villarreal. Aquesta jornada 35 a la primera masculina s'obre a les 9 amunt les Palmes Rayo. Diumenge a les 2 tenim el Leganés Espanyol i a 4:45 el clàssic Barça-Real Madrid a Montjuïc. I la neerlandesa Demi Vollering va guanyar ahir a les Lagunes de Neila i és la nova líder de la Vuelta a Espanya femenina. Avui 6a etapa entre Becerril de Campos i Baltanàs de 127 quilòmetres. Què tenim avui per dinar?
Es comenta la recepció.
Doncs tenim la roda de premsa de David Movilla d'aquí a 10 minutets, estadístiques, la ressaca de la festa de l'esport d'ahir que va coronar Maica García i el Club Tenis Sabadell, la classificació de l'Astralpool Natació Sabadell per la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, els últims partits de Rutarinho en aquest esport als Estats Units o l'inici del play-off pel club de futsal.
La notícia curiosa.
Doncs avui que la cosa va del Papa Lleó XIV, de la seva reconeguda afició al tennis a una atribuïda passió pels Chicago Cubs. Ho llegim a RTV. En una entrevista del 2023, Robert Prevost va assegurar que es considera un jugador de tennis amateur que trobava a faltar practicar aquest esport des que va deixar el Perú. I segons la cadena ABC, tot i criar-se al barri de Southside, doncs són els White Sox de béisbol, el Papa seria aficionat del seu gran rival a la ciutat.
De quin partit no estarem pendents?
Hi ha un Naxar Melita de la Premier de Malta a 7:15 de la tarda per evitar el descens.
I a les xarxes socials?
Rebre el premi a millor esportista de Sabadell és un honor que m'emociona profundament, però més enllà del reconeixement esportiu, vull dedicar aquest moment a totes les dones que lluiten cada dia per compaginar la seva carrera amb la maternitat. Així comença l'escrit que ha penjat la reina de l'esport de Sabadell, Maica García, fa uns minuts a Instagram.
Avui celebra el seu aniversari.
De qui no és l'aniversari avui, acabaríem abans pràcticament, eh? Atenció, Miguelete, Robert Alvira, Pol Moreno, Juanma Cruz, Sergi Estrada, tots ells relacionats en algun moment o un altre amb el futbol de Sabadell i del Centre d'Esports. També l'exgimnasta Marina Fernández i l'exatleta Roberto Tello.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
8 minuts del migdia d'aquest divendres 9 de maig del 2025 a les portes del play-off, a les portes d'aquesta anada de les semifinals contra l'Eibar B aquest diumenge a 3 quarts de 8 del vespre a l'estadi de la Nova Creu Alta i des de 3 quarts d'hora abans, pareu atenció a això, des de 3 quarts d'hora abans, des de les 7, la prèvia al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, aquesta vegada a més al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Per tant, cita de les grans, cita de les importants, amb un Sabadell que està obligat a anar a terres guipuscoanes, a anar a Ipurua amb un bon resultat a la butxaca. Anem a veure com estan els ànims avui a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau Vitori.
Em deies ara... hem de parlar de meteorologia, del radar. Comencen a haver-hi alguns xàfecs, per cert, al Vallès Occidental. Està plovent ara mateix?
No, però que vinguin tots avui i demà i que diumenge el cel ens deixi en pau. En aquest sentit, no sé què dirà el teu radar, Vitori, però aquí les previsions que manegem és que hi hauria un pronòstic optimista de cara a diumenge a la tarda i que en principi no hauria de ploure a l'hora del partit. Per tant, si algú s'ho estava acabant de repensar a l'hora de venir a l'estadi pensant sobretot en si cauria un bon xàfec o no, ara mateix no, així que la gent que no marxi de pont, aprofitant que el dilluns és festiu, i esperem que no sigui massa la gent que marxi de la ciutat, doncs que vingui a l'estadi, està clar, perquè l'ocasió s'ho mereix i ara mateix, com diem, les previsions meteorològiques són optimistes.
Mira, ara mateix, no et vull portar a la contrària, El telèfon mòbil em diu que diumenge hi ha una probabilitat de precipitació del 80%, molt alta, molt alta. Però a l'hora del partit estaríem parlant d'un 15% només. És a dir, que la pluja s'hauria de concentrar a la matinada a primeres hores del matí i que no hauria de ploure a la tarda. Veurem quina quantitat d'aigua cau si és que acaba caient a la ciutat, també, i com aguanta la gespa. Però bé, insistim que aquestes són les previsions que donen a hores d'ara.
Doncs això. Per tant, ara mateix, si la gent s'ho està repensant, jo, si fos ells, compraria l'entrada, com han fet gairebé, Vitori, un miler de persones, o millor dit, un miler de socis o no socis. Vaja, en total s'han retirat aproximadament un miler d'entrades per al partit de diumenge, per tant, un ritme que no està malament i que el club esperen que diumenge fins i tot s'incrementi en les hores prèvies al xiulet inicial, amb tota la gent, doncs, que això, a última hora, passi per les taquilles que estaran obertes i que adquireixin les últimes entrades per al partit contra l'Eibar B.
És a dir, vaja, tant de bo l'afició de Sabadell i del centre d'esports em tanqui la boca, però no hi haurà un ple, no estarà plena la Nova Creu Alta, no. Ni molt menys aquest cap de setmana. Veurem on acabem ubicant aquest partit entre el Sabadell i l'Eibar B. Recordem que el rècord d'aquesta temporada són els 9.123 espectadors del derbi contra el Terrassa. Difícil també assolir aquesta xifra, Parc, però per què no pensar en una estampa maca de l'estadi?
Sí, crec que era el Sergi, no?, que l'altre dia posava o feia oscil·lar aquella xifra entre els 5.000, 6.000 aproximadament, perquè no podríem pensar que sí que hi hagués una assistència, doncs això, que s'aproximés a la mitja entrada. I jo, veient la quantitat d'entrades que s'han venut, doncs més o menys jo faria una previsió similar a l'espera, doncs això, de tota la gent que pugui adquirir entrades a última hora. El que està clar és que al final Vitori sí, és un play-off, però al final estem parlant de l'anada de la primera ronda, que si fos de tornada segurament tindria algun al·licient més, i si el Sabadell és capaç de passar a la segona eliminatòria, doncs també és evident que l'expectació que pot crear quan estàs ja tan a les portes d'un possible ascens a Primera Federació segurament serà major que no pas el de demà passat.
I al final també que estem a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies, si més no, per la gent que treballa aquí a la ciutat de Sabadell, perquè és la festivitat de la salut, i això també pot acabar de restar un punt d'assistència aquest diumenge a l'estadi. Però vaja, amb tots aquests ingredients que parlàvem ara del temps, de les entrades, el que està clar, Parc, és que ja tenim aquí el play-off.
L'hora de la veritat, l'hora dels valents ja és aquí. Tot comença aquest diumenge. Gairebé allò de que tot el que s'ha fet fins ara no serveix de res, o sí, però han estat 34 jornades que finalment no han servit per aconseguir l'ascens directe, i aquest retorn a la Primera Federació, si el Sabadell el vol materialitzar, s'haurà de fer per la via llarga, com tothom sap, dues rondes, anada i tornada, que haurà de superar el conjunt arlequinat. Primer enfrontant-se contra l'Eibar B, amb jugadors importants com el que sentíem aquí de fons, Pau Vitruny.
A veure, il·lustra'm. És l'home que bufa espelmes avui o no?
No, però també és un dels habituals que deixa aquests sorolls de fons en moltes compareixences de premsa que hagin de fer els protagonistes corresponents.
Doncs tu diràs, eh?
El capi.
Ah, Sergio Cortés, també, sí. Ja la setmana passada Paterna, també, amb aquella entrevista a Urri, també va aparèixer de fons el capi, que li agrada estar també pendent d'aquestes històries. Bé, a tot això, curiositat, avui compareix David Movilla. Ho dic perquè divendres passat no va comparèixer el tècnic de Baracaldo, entre unes històries i unes altres, entre aquella... Bé, amb aquella xerrada que va haver-hi amb el president Pau Morilla Giné, amb el director esportiu Lucas Viale, el mateix Movilla, la resta de la plantilla, no vam tenir aquella compareixença prèvia al partit davant el Mestallà. Avui sí, no? Que hauria d'aparèixer el tècnic en qüestió de segons.
El tinc aquí, just darrere meu, i ja es dirigeix cap a la sala de premsa Miguel Quereda. Així que sí, si no hi ha cap desviament del camí, compareixerà de forma puntual, sí. Ens diuen que baixem cap a baix. Així que en pocs segons escoltarem avui sí, en aquesta prèvia d'un partit tan important, el tècnic del Centre d'Esports, això, a poc més de 48 hores d'aquesta anada de la primera ronda del play-off en el duel contra l'Eibar B.
Doncs veurem què diu avui el tècnic de Baracaldo, com està també la plantilla. Recordem que l'única baixa sobre el paper hauria de ser la de Ryan Bakayoko, complint el segon partit de sanció. Veurem si hi ha hagut algun contratemps aquesta setmana, tant de bo que no, i veurem també com està, doncs, el que dèiem, l'home que avui bufa espelmes, Miguelete.
Doncs sí, haurem de preguntar l'estat físic d'alguns dels jugadors i sobretot amb aquest nom que comentaves, mare meva, avui per accedir Vitruny al costat de l'altaveu haurem de fer peripècies. Mira, avui crec que canviaré de costat, si aquest altaveu també funciona amb normalitat. A veure... Sí, si ens quedarem aquí. Bé, doncs acaben de preparar tots els estris.
Per cert, 24 digues. Anys, eh? Fa Miguelete, 24.
Mira... Qui els volgués tenir? Vinga.
Ara sí.
Doncs som-hi. Hola, David, bon dia. Es ve d'aquesta victòria que va convèncer, no? Tant contra el València-Mestalla, que va servir per la classificació. No sé si potser també és molt positiu, ja no només el fet de la classificació en si, sinó aquestes sensacions, no? Que molts cops es diu les sensacions positives amb les quals arribes al play-off, que potser es venia d'algun partit que va deixar algun dubte més, però en canvi l'última setmana sí que es pot arrossegar, no? aquesta inèrcia positiva.
Sí, lo valoro. Siempre creo que suma al equipo la energía que percibe fuera, ese nivel de confianza, entusiasmo de nuestra gente, el equipo lo percibe y creo que es algo positivo. Pero es algo que debe ser de puertas de hacia afuera, ¿no? El vestuario, porque el vestuario debe estar conectado, pero con su responsabilidad, segundo con la realidad, que la realidad es que no hay nada que celebrar. Esa es la realidad. Sí podemos estar satisfechos del deber hecho, pero creo que es de mediocres celebrar un playoff y no queremos ser un equipo mediocre. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sí es cierto que se nos había puesto muy complicado, ¿no? Y esto lo hemos logrado gracias al trabajo que han hecho estos chicos y a los que no han dejado de creer nunca, ¿no? Porque recuerdo que fuimos a Olot en la jornada 25, creo que fue a 6 puntos del playoff, décimos clasificados y era consciente que teníamos que sacar 20 puntos de los 27 que quedaban por entonces, ¿no? Y bueno, pues lo cual nos obligaba a ganar 6, empatar 2 y perder 1, como perdimos en Terrassa, pues bueno, el equipo ha sido capaz de sacar 21 de 27 y bueno, pues creo que de eso sí hay que estar satisfechos, pero no hay nada que celebrar, valorando que la energía de fuera, ese entusiasmo, esa creencia que hay en el equipo, sobre todo la ayuda, porque si en Olot no estamos acompañados y la gente que fue a Olot no llega a creer en el equipo, seguramente ese resultado no hubiese llegado y seguramente no estamos ahora mismo hablando aquí, ¿no?
No sé si en este sentido has notado también esa l'ambient de la plantilla aquesta setmana. Si hi ha ganes que arribi el playoff, ara comença l'hora de la veritat.
Lo que he notado y les quiero felicitar públicamente es que veo a todos enchufados. Veo todo el mundo alineado con el propósito, con la necesidad que tienen este equipo ahora mismo, es que todo el mundo apriete el acelerador, de que nadie baje los brazos y de que antepongan el interés, el propósito del equipo por encima de su situación personal, porque cada uno tiene un escenario personal que no es fácil. Hay jugadores que están honrando su profesión poniéndose al servicio del equipo, y eso sí lo siento. He sentido que todos han dado un paso al frente sabiendo lo que nos jugamos y sabiendo de que, bueno, que hemos sido capaces de sacar dos partidos de playoff adelante, Badalona y Valencia, porque era seguir jugando o estar fuera, y ahora tenemos una eliminatoria de playoff contra un rival de envergadura.
Precisamente te iba a preguntar por el rival, por el Eibar B.
Preguntando al rival, el Eibar B.
En general, ha ido bastante bien con los filiales esta temporada. ¿Qué espera?
Contra els filials, l'equip ha respost bé. Què espera diumenge?
No es una referencia. Cuando digo no es una referencia, para mí el Eibar es el menos filial de todos los filiales a los que nos hemos enfrentado. No hablo porque no tengan calidad, no lo digo porque no sean jóvenes, sino porque es un equipo que no compite como un filial. Es un equipo que, aparte de tener talento, tener buenos jugadores, tener eso que tienen los filiales, es un equipo que compite, que te va al límite, que bueno, ha quedado, creo que es de los 90 equipos de segunda ref, ha sido el cuarto o quinto menos goleado. Es un equipo que defiende extraordinariamente bien y ataca con mucho talento y con mucha calidad. También decirte que no solo que no haya un filial como este, es que no hay un equipo como este en el grupo 3, ni mejor ni peor. Nos vamos a encontrar un equipo con unos registros, unas capacidades que no las tiene ningún equipo del grupo 3. No nos hemos enfrentado a ningún equipo que tenga las virtudes que tiene este equipo, ¿no? Han conseguido adelantarse 23 partidos de 34. Se lleva prácticamente quitando los tres partidos que no había goles, el 75% de los partidos se adelantan en el marcador con esa solidez que ellos tienen a nivel defensivo. Y esto nos hace visualizar también, ¿no?, que por cómo son ellos, por lo que hemos mostrado nosotros, intuye un partido de una eliminatoria de pocas ocasiones, de pocos goles. Luego en el fútbol pasan cosas extrañas, como hemos visto en Champions y tal, pero a priori es lo que nos espera, y lo que es seguro es que ese tipo de resultados cortos, propios de esta competición, a esta altura, con este rival, también hay una cosa también que es irrefutable, que tenemos que ganar. O sea, que no, cuando digo que tenemos que ganar la eliminatoria, no ganar el domingo, que lo vamos a buscar, por supuesto, pero ganar la eliminatoria, porque el empate evidentemente no nos vale, ¿no? Sabiendo que han mantenido su portería a cero en 18 de los 34 partidos, pues nos hace ver la dificultad del rival al que nos enfrentamos, y de que la eliminatoria sí o sí se va a decidir en Ipurúa. Por lo tanto, tenemos que tener una mentalidad de hacer 180 o 210 minutos extraordinarios, porque el rival nos lo va a exigir.
¿Cómo se ha preparado esta semana y qué mensaje les has transmitido al vestuario, pues, acerca de esta eliminatoria clave que va a empezar este domingo?
Bueno, la semana ha sido muy, muy, muy normal. Cuando digo muy normal es en cuanto a lo que nosotros solemos hacer a nivel de staff, pero muy comprimido. Normalmente solemos ir con una semana de antelación. Aquí evidentemente era imposible, aunque sí avanzamos algo de trabajo. En base a los posibles rivales, el grueso del trabajo lo hemos tenido que sacar en 2-3 días, ¿vale? Y metiendo muchas horas. Es lo único que ha diferenciado a nivel de staff. A nivel de equipo lo hemos orientado de la misma manera, identificando qué aspectos, qué amenazas tiene el Eibar, identificando qué aspectos podemos tratar o debemos tratar de llevar el partido, y en ese sentido no ha variado. Lo único, lo que comentaba antes a Marc, que sí noto que la energía ha sido un poquito diferente, porque si bien es cierto que este equipo entrena muy bien, no tengo queja, esta semana han entrenado extraordinariamente bien.
Deies, David, que preveus una eliminatòria de poques ocasions. Si es compleix això, entenc que serà molt important tenir els jugadors que estan endollats de cara a porteria disponibles. En aquest sentit, et pregunto, Miguelete, com està? Si està per jugar de titular, i també et pregunto per la resta, vaja, que és més enllà de la sanció de Bakayoko, que amb ell sí que no podràs comptar, si la resta estan bé per entrar a la combo.
Sí, bueno, Miguelete es duda y bueno, está haciendo cosas, pero no, el miércoles no pudo entrenar, bueno, hizo un poquito y hoy ha hecho otro poquito, pero bueno, pues tenemos que tener cuidado dentro del susto que nos llevamos. No parece que vaya a tener una lesión de varias semanas, pero no te puedo confirmar que vaya a llegar al domingo. El resto están todos a disposición de la parte ofensiva, exceptuando Ryan por la sanción, y la única baja que tenemos es, bueno, aparte de la de Tico, la de Jan, que bueno, pues que tuvo una recaída, bueno, una recaída, no fue una recaída, realmente forzó por querer estar y había un riesgo de que forzando pudiera tener. Yo le agradezco las ganas, el entusiasmo que le ha puesto por poder llegar a este tramo final, y bueno, pues él tuvo minutos contra Badalona, pero la semana pasada, pues bueno, forzamos porque no quedaba otra. Él estaba en disposición de forzar y no ha podido ser. Y el resto están todos los demás están disponibles. Has pensado saber de José Ortega, que valoraremos mañana.
Destacava la solidesa defensiva del filial de l'Eibar, que bona part de les opcions passen també per ser forts defensivament. Una de les claus?
Hombre, lo que es claro es que si necesitamos muchos, muchos goles para eliminar al Eibar, se nos complica mucho. Se nos complica mucho. Creo que semanas atrás, fuera de casa, ya verbalicé que si necesitamos 3 para ganar, íbamos a perder mucho y ganar poco fuera. El otro día, nuestra portería 0 nos permite meter 3. Porque si encajamos gol, seguramente no metemos 3, ¿vale? Y en casa, si bien es cierto, hemos tenido números buenos las últimas semanas como local, con el máximo respeto a los equipos que nos han venido, no nos ha venido ninguno como el Eibar en las últimas semanas. Entonces la dificultad es máxima, clave es todo, lo que intuyes, visualizas, está basado no solo en los números, sino en lo que analizas del rival y cómo tú eres, pero esto es fútbol y esto es impredecible. Cuando digo impredecible es que hemos visto en Champions una eliminatoria de 13 goles, ¿no? El Barça-Inter, ¿no? Es poco probable que se den situaciones así, y lo más normal, lo más natural es que se dé una eliminatoria cerrada y con pocos goles y pocas ocasiones. Y ahí es donde vamos a necesitar que nuestra gente entienda lo que es un playoff y lo que es un playoff contra el Eibar. Cuando digo nuestra gente es que necesitamos que jueguen el partido con nosotros. Nosotros tenemos que hacer que se enchufen, pero los referentes últimos que hemos tenido en casa no tienen nada que ver con lo que viene el domingo, ¿vale? Y eso es lo que me gustaría transmitir. No hemos tenido referentes en las últimas semanas donde el equipo creo que ha estado al nivel de lo que este club requiere. Se ha ganado y se ha ganado con contundencia muchas semanas, pero el partido del domingo es, creo que todos son conscientes de que es un playoff, de que el rival tiene una dimensión importante, unas capacidades importantes, y que nosotros tenemos que dar nuestro mejor nivel y bueno, y jugar el partido con nuestra gente, porque va a haber momentos de dificultad y ahí vamos a necesitar su aliento para sacarlo, ¿no?
Pasada la equipo se quitó un poco la presión de encima.
Se va tirar la presión de sobre.
Un poco los grandes escenarios.
Que li costava els grans escenaris i l'altre dia va guanyar convencent contra el València.
Yo, si era un peso, yo no me lo quiero quitar. Si era un peso, ¿vale? Lo que sí he visualizado, y ahora te explico, es que el equipo ha utilizado la adversidad para crecer. Es decir, cuando dije que después del San Andreu, esa derrota dolorosa, la podíamos hacer buena, creo que el equipo la demostró que la hizo buena. Porque no solo la racha, luego tuvimos 4 victorias seguidas, sino que en Baleares entramos muy bien al partido, ¿no? Y nos hizo mejores. Cuando dije que el partido de Terrassa nos dolió, el equipo ha mostrado, ¿no? Ha mostrado que en estos 2 últimos partidos que le dolió y que ha aprendido de esa derrota. Por eso no me quiero quitar ese peso, porque creo que lo tenemos que seguir teniendo presente. Si bien es cierto que el otro día dimos ese paso al frente, a nivel competitivo, el rival que tenemos delante nos va a exigir eso y más. Por lo tanto, quiero, deseo y creo que este equipo necesita estar conectado con todo aquello que no le ha permitido estar al nivel de lo que la competición requería contra esos equipos. Pero contra Valencia sí estuvo, ¿no? Sí estuvo. Hala, hay que volverlo a demostrar. No, uno no es lo que hace un día, es lo que hace de manera continua y lo tenemos que volver a demostrar y lo vamos a volver a demostrar.
Hablabas hace nada de la afición. ¿Qué factor o qué papel puede jugar ese factor 12, los arlequinados que se desplacen este domingo, teniendo también en cuenta que al ser el RB, pues tendrán también que saber sufrir un poco y cómo va a ser ese papel de la afición?
Lo dicho, no. Yo creo que a la afición siempre hay que darla antes de pedirla, ¿no? Somos los primeros responsables en que jueguen el partido. Si la afición ve un equipo con desidia, con apatía, con falta de ambición, pues evidentemente no les podemos pedir nada. Pero si nosotros le damos, yo sé que esta gente lleva el tiempo suficiente y sé que nuestra gente responde. Cuando le hemos dado, ha jugado el partido con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle, antes de pedirles nada. Lo que sí digo es que la expectativa que no sea la de los últimos partidos, porque no es real, primero, y segundo, porque el equipo va a necesitar en la dificultad. Y creo que si nosotros le damos, bueno, tengo la convicción, si nosotros le damos, van a ser ese factor determinante, como lo han sido, fuera de casa y en casa lo han sido. O sea, no hubiésemos sacado 21 puntos de 27 si no es por esa confianza, ese ánimo y ese aliento de nuestra gente. Es imposible hacer la remontada que hemos hecho a nivel de clasificación y de puntuación. Ahora, el otro día, de hecho, llegamos aquí de Valencia, no sé qué hora era, y había un montón de aficionados esperándonos. Y yo creo, reconociendo al equipo lo que había hecho, pero el mensaje es ese, ¿no? No hay motivo para celebrar, hay motivo para seguir apretando el acelerador. Este club no puede celebrar, no debe celebrar un playoff. No, playoff no nos cambia la vida a nadie, al menos a mí, no sé. Playoff se puede afrontar como una experiencia, como un medio para un fin. Esa es la mentalidad. Y ahora, en estos momentos, es donde se ven. Se ven los jugadores de verdad, los equipos de verdad. Y lo que tengo claro es que una afición de verdad la tenemos ya. Entonces, estar a la altura.
Si me lo permitís,
antes de nada, ayer falleció Cali. Vale. Algo más que un utillero en el Arenas, quiero mandar mis condolencias a todos sus familiares y a la familia arenera, ¿no? Porque era una persona que a más de 30 años ahí en el club, que pude coincidir con él ya hace muchos años, tenemos una gran amistad y bueno, pues mandar un abrazo a toda la familia del Arenas, a sus familiares y al menos se pudo ir de manera trágica, ¿no? Pero se pudo ir viendo a su equipo en a su histórico en ascendiendo de categoría y bueno, pues que ha sido una dura pérdida y quería mandar un fuerte abrazo a su familia y a todo Arenero. Nada más. Gracias.
Doncs ara sí, amb aquest missatge del tècnic del Sabadell per Cali, l'encarregat de material de l'Arenes que ens ha deixat en les últimes hores. Així acaba aquesta compareixença prèvia a aquest partit del play-off, anada a la primera eliminatòria, Sabadell i Barber, recordem, diumenge a 3:15 del vespre, des de 3:15 abans, prèvia especial al Sabadell en joc i també al nostre canal de Twitch.
I el que dèiem, amb aquesta baixa de Ryan Bakayoko, no recordava jo la de Tico Iniesta, que va ser intervingut ara fa unes setmanes d'aquest cos al genoll, i afegim aquí també la baixa de Jan Molina i els dubtes de José Ortega i Miguelete per aquest partidàs anada de les semifinals, com ara deia el Sergi Parc, tot i que deia també David Movilla que no hi havia res a celebrar per aquesta classificació al play-off i que fer-ho era de mediocres, ha dit al principi d'aquesta roda de premsa. Parc, alguna coseta més?
Que ens veiem diumenge, Vituri.
Vinga, va, cuida't, que vagi
abraçada.
Bé.
Abraçada.
Tanquem aquesta prèvia amb les estadístiques de l'anada de la semifinal del play-off, Sabadell i Barber, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
El Centre d'Esports és a les portes d'engegar el 20è play-off de la seva història i el primer contrincant ens transporta directament al 18è, el de l'ascens d'Ipurua de fa 14 anys.
El rival.
L'Eibar B ha acabat tercer classificat del grup 2 amb 62 punts, a 4 de la S de Logroñés i a 8 de l'Arenas de Getxo. Tot i aquesta distància, el filial eibartarrà, que venia de tercera federació, va somiar amb un segon ascens directe durant moltes setmanes, però una única victòria en les darreres 8 jornades va truncar aquesta possibilitat. Abans d'aquesta mala ratxa eren líders amb 5 punts de marge sobre el segon.
La curiositat.
Per ser un equip del nord farcit de jugadors de la zona, sorprèn la quantitat de catalans que hi ha en aquest Eibar B. Entre els futbolistes que més ha fet servir Íñigo Pérez i el central barceloní Raúl Jiménez, el migcampista mataroní Marc Delgado o el 10 terrassenc Òscar Carrasco, protagonista a l'Hotel Suís d'ahir. A més, el lateral dret gironí Llorenç Farrés ha anat convocat en alguna ocasió i al C hi ha un porter que és de Sabadell, Marc Marroco.
Els precedents.
Més enllà del recordat desenllaç d'Ipurua del 2011, serà la segona vegada que el Centre d'Esports es vegi les cares amb el filial armer. L'anterior va ser la temporada 2001-2002, quan els catalans van ser agrupats amb els del nord a l'antiga segona B. A la nova Creu Alta, l'equip de Pere Valentí Mora es va imposar als homes de Mànix Mandiola amb un solitari gol de Carles Gago a la segona meitat. A un B, en canvi, el marcador va ser d'empat a dos.
L'estadística.
Tornant al present, al Sabadell no se li ha donat gens malament jugar enguany contra filials. El balanç, de fet, és espectacular. 7 victòries i un únic empat. El conjunt arlequinat va fer la plena contra l'Espanyol B, l'Elche Illicitano i el Mallorca B, i només va cedir un empat a casa contra el Mestalla, el rival contra el qual la setmana passada va certificar aquest play-off. Atenció a la dada, 20 gols a favor i només 4 en contra.
Amb el xiulet a la mà.
Juan José Lidón Rocamora, col·legiat nascut a Oriola fa 28 anys, que compleix la seva tercera temporada a la categoria. Com a àrbitre principal no té cap precedent amb el Sabadell, tampoc amb l'Eibar B, però la temporada 2018-2019 va venir a la nova Creu Alta com a linier, el dia de Reis, en què Aleix Coc es va lesionar de gravetat contra l'Olot, mitjana de 5,38 grogues i 0,21 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel. Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Observa. Del 23 de maig al 14 de juny, Muixca, Camela, Henry Méndez, Doctor Prats i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Village renovat, gastronomia i actuacions en un lloc immillorable. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com. Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
No
noves pantalles amb informació en temps real. Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. 20 minuts per arribar a les dues. Nit històrica. Ahir, per l'esport sabadellenc, la waterpolista Maika García es va convertir en la primera que guanya 5 vegades el premi a millor esportista a la Festa de l'Esport. La boia de l'Astralpool Natació Sabadell desempata així amb figures com Pep Molins, Santiago Esteve, Carme Valero o Eli Delgado. García ve de completar un 2024 insuperable, sobretot per l'or que va aconseguir amb la selecció espanyola als Jocs Olímpics de París, a banda també amb el club es va endur la Champions com a trofeu més destacat. Però, com bé sabeu, García es troba des de fa mesos fora de la competició per embaràs, per maternitat, i ahir va fer aquest discurs reivindicatiu.
Durant massa temps semblava que una cosa excluïa l'altra, que ser mare i ser esportista d'èlit no podien anar de la mà. Però això ha estat canviant i volem ser part d'aquest canvi. Continuem trencant estereotips, obrint camins i demostrant que la dona pot ser tot allò que es proposi, dins i fora de l'esport. Per això aquest premi té un valor especial. No només reconeix una trajectòria, sinó que dona visibilitat a una realitat que moltes esportistes vivim. I sí, avui estic fora de la piscina, però ja penso en el meu retorn al waterpolo. Amb més motivació, més força i més ganes que mai.
Com en els últims anys, el Club Natació Sabadell va rebre la menció especial anual per la seva dimensió i el premi a millor entitat va ser pel Tennis Sabadell, que va ser guardonat així per desena vegada amb aquesta distinció. August Serra n'és el president.
M'agradaria molt agrair, doncs, no sols els membres de junta que m'acompanyen del nostre club, sinó una mica tota la història de presidents i juntes directives que han fet possible que tinguem unes instal·lacions modèliques com les que tenim, que tinguem una estructura de formació esportiva.
El Cercle i l'Oar Gràcia van completar el podi per Serra. Per cert, va ser la seva última Festa de l'Esport com a president del tennis, ja que el seu mandat acaba a principis de l'any que ve i no es pot tornar a presentar al càrrec. Va ser, doncs, un dia emotiu per ell, també, per exemple, per l'Aleix Pariser, el nostre company periodista de RAC1, que es va endur el premi Joaquim Gorgori. Se'l va veure visiblement emocionat dalt de l'escenari, recordant algunes de les persones que l'han acompanyat durant la seva carrera. El seu discurs el va tancar defensant el paper dels mitjans locals.
Alcaldessa, avui que és aquí, cuidem els mitjans locals. Jo no seria aquí sense Ràdio Sabadell. Són imprescindibles en un món boig, enmig de les xarxes socials. Necessitem informació de proximitat i del nostre barri. No podia demanar millor el 2025. Líder d'audiència, 1.000 programes, el tu diràs, 25 anys de RAC1, 1 milió d'oients, amics i coneguts. Aquí m'ha fet molta il·lusió retrobar-me amb molta gent dels meus inicis i, a més, seré pare. Així que visca la ràdio, visca Sabadell i visca l'esport.
Doncs aquest era l'aplaudiment que s'enduia l'Aleix Pariser. De la resta de premis, també destacar, per exemple, el que va rebre el president del Panatlon, el Josep Massip, com a reconeixement al seu treball i la dedicació al món de l'esport, o el de Marta Cabanes per la seva tasca arbitral als Jocs Olímpics de París. Però, com dèiem al principi, la gran protagonista de la nit va ser la Maika García, que ha agafat el relleu de Judit Forca, qui enguany ha estat segona a la votació a millor esportista, també embarassada, per cert, mentre que el tercer va ser el jugador d'handbol Ian Tarrafeta, bronze a París. Es manté així l'hegemonia del waterpolo, ja que des del 2018 sempre ha estat un jugador o jugadora d'aquesta disciplina al premiat. I com no podia ser d'una altra manera, al final de l'acte vam conversar uns minuts amb la mateixa Maika García. Reina absoluta de la Festa de l'Esport de Sabadell, Maika García, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta i molt feliç.
Conscient o no conscient que t'acabes de convertir en la primera esportista de tota la història de Sabadell que guanya 5 vegades aquest premi?
Em sembla increïble, de veritat que crec que és un honor per mi, evidentment, per aconseguir aquest,
aquest cinquè premi que, bueno, que ja em fa per això la reina dels premis, no?, de l'esport de Sabadell, i estic molt orgullosa i la veritat que haig de donar les gràcies a tota la gent que m'ha acompanyat, a la meva família, que sense ells no seria possible, al Club Natació Sabadell per apostar des de l'inici amb mi, i, bueno, i a les meves companyes, evidentment, per estar recolzant-me sempre i ajudant-me a guanyar i estar aquí.
El 2024 va ser el millor any de la teva carrera?
Sí, la veritat que sí, indudablement. Al final estem parlant d'olimpisme, d'any olímpic, i els Jocs Olímpics per mi era el meu somni, guanyar era el grandíssim somni que tenia, no?, amb el que somiava a tocar aquest or, i vaig aconseguir-ho, o sigui que no puc dir res més que això, i a més això, acabar el 2024 amb el meu gran premi personal, que és ser mare, doncs és la maternitat, a mi també em treu boja ja, i anava també boja per aconseguir quedar-me embarassada i portar un baby amb mi, i ja està, i a gaudir-ho.
Al final, el que és la vida, no? Passes d'això, segurament el millor any de la teva carrera esportiva al millor any de la teva vida personal, no?
Sí, sí, de 100 a 0, com dic jo, que he passat d'estar als Jocs Olímpics ara estar embarassada, no?, i esperar la meva nena, doncs la veritat que són moltes emocions, també les hormones són, bueno, increïbles, no?, però la felicitat és immensa i la il·lusió també perquè arribi aquest moment i estic esperant amb moltes ganes a que arribi i poder gaudir de la meva nena.
Has fet un discurs molt reivindicatiu, realment ha posat la pell de gallina a més d'un i més de dos, de normalitzar que un esportista d'elit pugui ser mare, que passa tan poc, perquè, per què, no? Fins i tot la pregunta seria per què, no?
Sí, sí, bueno, hem d'intentar normalitzar això, o sigui, intentar no, ho hem de fer, perquè per les dones això és molt important. Al final jo sóc conscient que sóc dona i esportista, no?, i al final he anat aplaçant aquest moment de ser mare, evidentment per somnis olímpics, no?, com era el meu que ha estat als Jocs Olímpics, i tenia molt clar que després de París volia buscar ser mare, però bueno, tampoc saps quan arribarà aquest moment. I, bueno, i per moltes dones doncs, sempre està aquest dubte i inseguretat, no?, de i si ara vull ser mare, però clar, i l'esport, i si m'esperen, i si no m'esperen, i tindré ajudes, i em pagaran, no?, i com ho faig? Doncs és una mica això, la reivindicació de que som dones, som esportistes, però també podem ser mares, i que bueno, se'ns ha d'ajudar, evidentment, i que no hem de tampoc aplaçar aquest, per tindre dubtes o inseguretats, crec que no és just per la dona, i això ho hem d'ajudar i empènyer.
També has deixat clar que el waterpolo no s'ha acabat per tu.
També és cert, o sigui, per mi el waterpolo ha estat la meva vida i segueix sent la meva vida, encara no surto de les piscines i d'estar amb les meves companyes d'equip i les meves amigues, i bueno, jo ja ho he dit, per mi el waterpolo acabarà el dia que físicament no pugui, mentalment no pugui, o realment pues, no es compti amb mi, o no tingui aquest rendiment que penso que segueixo tenint, bueno, ara mateix no perquè estic de baixa, no, però que segueixo tenint com a Maika Garcia, i bueno, i això, el moment que arribi, jo seré la que digui, fins aquí. Però crec que no m'haig d'impedir ara mateix això, el ser mare i voler tornar, perquè és una motivació extra que tinc, que vull tornar amb molta motivació, amb molta força i amb moltes ganes i amb la il·lusió aquesta de veure la meva petita animant-me als Jocs Olímpics de Los Angeles, per què no, somiant gran i gaudir-ho.
I fent aquesta campanya ja de banderada, que deia el Sergi Garcés o què?
El Sergi Garcés ja... Bueno, ja vaig escoltant allà pitos, no? Però encara queda molt. Estem pues, a 3 anys i pico encara de Los Angeles i encara haig de treure la meva nena i han de passar moltes coses, no? Però bueno, vull, per somiar i per orgull, per mi no serà. O sigui, per mi ser bandera de l'equip espanyol seria tot un orgull. I bueno, i més a Los Angeles, que crec que seran impressionants en aquests jocs. I vull tornar, ja et dic, i ja ho anirem veient, poc a poc, dia a dia, i a gaudir.
I l'última, Maika, la 8a Champions, que se'ns va resistir l'altre dia al Pireu, l'ha d'aconseguir la número 8 de l'equip o què?
Ostres, aquesta... Va ser dura. Aquest dissabte ho vam passar bastant malament. Però, bueno, s'ha resistit un any més. És una pena. Tant de bo l'any que ve pugui estar jugant, jo també. I per què no? Pues, sí, anar per aquesta 8a que es resisteix, però s'aconseguirà segur.
Doncs Maika Garcia, felicitats per haver fet història avui a l'esport de Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials. Oh, baby.
I ja que estem en waterpolo, mentre ahir arrencava aquesta festa de l'esport al principal, l'Astralpool Natació Sabadell certificava la seva classificació per la final de la Lliga Iberdrola. Les de David Palma es van llepar les ferides del Pireu, sentenciant per la via ràpida la seva semifinal a Mataró per un clar 7-13. L'Astralpool va sortir fort, amb un parcial d'1-5 a l'inici del segon quart, i tot i que les de Dani Ballart es van apropar en algun moment puntual, sobretot amb el 4-6 abans del descans, el passi va quedar sentenciat en l'últim quart en 3 gols sense resposta local. El rival del Natació Sabadell sortirà de la segona semifinal que disputen el Sant Andreu i el Terrassa. Avui a les 8 del vespre es juga el segon partit a terres agarenques i amb avantatge pel conjunt andreuenc, l'actual campió d'Europa. Sigui com sigui, el club tindrà ara 10 dies per preparar la final, ja que arrencarà el diumenge dia 18 a Can Llong. Abans, aquest mateix diumenge, arrenca la final masculina amb un Atlètic Barceloneta Keio Natació Sabadell per tercer any consecutiu. L'equip de Quim Colet arriba a aquesta final després d'eliminar el CNB en el tercer partit, mentre que els mariners han tingut temps de sobres per preparar-la, ja que es van carregar el Terrassa en el segon. A això s'ha referit Fran Valera, waterpolista del club.
Òbviament afecta perquè a part el partit és en 4 dies, però bueno, igualment és una final, sortirem a per totes i a veure què tal. Jo crec que aniran a muerte per nosaltres, a guanyar-nos per la via ràpida i així poder preparar la Final 8, la Final 4, així que no crec que surtin tranquils.
Com ara apuntava Valera, l'Atlètic Barceloneta és un dels 4 millors d'Europa i es jugarà la Champions d'aquí a 3 setmanes. Com gairebé sempre, estem davant d'una missió gairebé impossible, pispar-li la que seria la 20a lliga consecutiva a l'equip mariner, que s'ha mostrat intractable aquesta temporada en competició domèstica. Diumenge a la 1 arrencarà la final a la piscina de Sant Sebastià, després una setmana sencera per preparar el segon compromís a Can Llong.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I avui la cosa va de waterpolo perquè la sabadellenca Rutariño tanca aquest cap de setmana la seva carrera universitària als Estats Units disputant el torneig de l'NCAA a Indianapolis. La seva universitat, la Loyola Marymount University, s'enfronta a partir de les 10 de la nit, hora d'aquí, a UCLA, la segona màxima favorita als quarts de final. Com si fos un guió de Hollywood, l'últim any d'Ariño a Los Angeles, el Senior Year, ha estat de pel·lícula. Va ser inclosa a la Coutinho Award Watch List com una de les millors esportistes universitàries de waterpolo. Va ser escollida com a jugadora de l'any de la Golden Coast Conference, i aquest cop sí, LMU va guanyar el torneig de conferència davant el botxí de l'any anterior, Fresno State, per un ajustat 14-12. Per cert, amb l'ex del club Natació Sabadell com a MVP del torneig. Per fer-nos una idea, no s'enduien aquest títol des del 2015 i des del 2012 no treien el cap al torneig de l'NCAA. Com si es tractés de la secció que feia aquí fa unes temporades a l'Hotel Suís, aquest és el comentari que ens ha deixat la Ruth sobre com ha viscut aquest últim any als Estats Units.
Doncs ha sigut una temporada complicada, la veritat, no ens enganyarem. Ha sigut més complicada que la temporada anterior perquè els partits i els tornejos que hem tingut, doncs hem tingut partits contra equips més complicats, perquè l'any passat, com la temporada va anar tan bé, doncs ens hem fet un lloc entre els millors, diguéssim. Llavors els partits que els entrenadors posen i parlen amb altres equips i tal, doncs han sigut més complicats. I ha sigut una temporada en general complicada. Vam començar una mica amb el peu esquerre i bueno, doncs a poc a poc, amb molta feina, amb molt creient-nos-ho molt, treballant molt dur, sense queixes, dia sí, dia també, doncs al final a poc a poc van anar sortint els resultats, vam anar guanyant alguns partits molt importants, en el que és la conferència, diguéssim, la Lliga, vam guanyar tots els partits i res, fins a arribar a l'últim cap de setmana de conferència, que, bueno, com ja sabeu, doncs es va celebrar a casa, a LMU, a la meva universitat. I no sé, era com... Jo pensava que no hi havia millor escenari, no? Que el meu últim any estaven els meus pares, van venir a visitar durant 2 setmanes, també era el meu senior day, que és quan fas el teu últim partit a casa, que també et celebren. Em graduo amb les meves amigues, a sobre el campionat es fa a casa, és com... No hi havia millor escenari, m'explico. Llavors, bueno, va ser brutal, va ser especial, va ser emocionant, va ser emotiu, va ser increïble. No sé, no tinc... Em surten totes les paraules en anglès, però va ser un cada setmana únic. No l'oblidaré pas per res del món. El divendres va anar bé, era un partit una mica més facilet, dissabte una mica més complicat, i ja diumenge, doncs, contra el Coco, que sempre és el partit que sempre esperes, no?, durant tota la temporada. I ja veníem amb el sentiment de que l'any passat ja havíem perdut contra el mateix equip, Havíem perdut en pròrroga, després de dues pròrrogues, havíem perdut d'un, després d'una remuntada històrica, i era, bueno, no ho dèiem, no ens ho dèiem unes a les altres, perquè estàvem centrades molt en cadascuna, en l'equip, en positivitat i tal, però jo crec que cada una per dintre, sobretot les que ens graduàvem o les que acabàvem, teníem el sentiment aquest, no?, per dins de no volem tornar a sentir el que vam sentir l'any passat. Va ser un sentiment molt i molt i molt i molt dur. I crec que va ser algo que ens va conduir cap a sempre voler, i inclús ens vam posar per davant, anant de 6 a la final, es van posar de 1, però nosaltres seguíem i no vam deixar de creure mai. I va ser molt, molt, molt emocionant veure com cada persona, o sigui, cada integrant de l'equip, les que estaven a la grada, les que estaven a la banqueta, les que estaven a l'aigua, els entrenadors, la gent de fora, no sé, tothom creia en nosaltres i ho sentíem molt, i sobretot dintre de l'equip ho volíem moltíssim, moltíssim. Havíem treballat molt i molt dur, especialment aquesta temporada, perquè no havia anat tan bé com ens esperàvem. Llavors havíem treballat el triple de dur per arribar en el moment on estàvem, i no volíem tornar a sentir el que vam sentir l'any passat. Llavors, bueno, va ser increïble. És un dia que mai oblidaré, mai oblidaré. I bueno, doncs ara anem al campionat nacional, que es diu NCAA, i juguem contra UCLA, que són la Universitat de Califòrnia a Los Angeles. Serà un partit molt dur, molt dur. Però bueno, no tenim res a perdre, ja es tenen molt a perdre. I anem amb tot. Hem tingut una setmana simplement per preparar. Anem amb tot, no tenim res a perdre, podem donar la sorpresa, i ja està. Vull dir, no... Al final penso que és el meu... Poden ser els meus últims partits de waterpolo. Definitivament són els meus últims partits amb l'NBU, perquè ja em graduo i ja acabo, o sigui que... No sé, crec que serà una experiència molt, molt guai, una experiència única, que porto molts anys lluitant per tenir. I finalment el meu últim any, doncs, ha passat, i sincerament no m'arrepenteixo de res que no hagi passat abans. Ha passat quan ha passat, i crec que no podia haver passat en millor moment, així que molt, molt feliç, molt contenta, i a per totes, un cop més.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
5 minuts per arribar a les 2. Molta sort a la Rutarinho aquesta nit contra UCLA. Un altre equip que comença el playoff aquest cap de setmana és el Natació Sabadell de futbol sala masculí. Els de Jordi Marín s'enfronten a la primera ronda a la seva bèstia negra aquesta temporada. L'Indústries B, que no només ha estat l'únic equip que els nedadors no han pogut guanyar aquesta temporada en Lliga, sinó que en el partit de la primera volta i en el de la segona van acabar amb triomf colomenc. Marín ho té present i confia que aquesta vegada les coses aniran d'una altra manera.
És un equip molt jove, molt treballador, molt compromès, i la veritat que ens han guanyat els dos partits de la mateixa manera. Hem sigut dos partits igualadíssims, amb empat al marcador, i que els últims minuts de partits, per alguns errors nostres, doncs, els han aprofitat molt bé i després no ho hem pogut remuntar. Crec que és un equip que ens exigirà estar al 100% concentrat. Ja hem vist que si estem al 80, doncs, els últims minuts de partit, doncs, sempre passen coses i a la nostra contra. I crec que tenim la lliçó molt ben apresa.
L'anada jugada amb l'A7 al Pavelló Nord, un recinte en el qual el club gairebé no ha deixat escapar cap punt. De fet, només hi ha encaixat una derrota i va ser, com dèiem, contra el rival de demà.
Està clar que si estem on estem aquesta temporada és pels partits que hem fet a casa i per la imatge que hem donat sobretot al nostre pavelló. Al marge de l'ordre, que ara pues, no canviarà i no es pot fer res, doncs espero fer un bon partit a casa, intentar que l'equip a casa tregui un bon resultat, el millor possible, i bueno, ja plantejarem el partit de tornada en funció de lo que traiem aquí, però sí que espero que a casa, doncs, demostrar per què som tan forts i demostrar que és un dels motius pels quals estem aquí.
La tornada la setmana que ve a Santa Coloma, i el sistema que el club es trobarà en aquest play-off per pujar a segona és el mateix que el del Centre d'Esports. En cas d'empat al final de l'eliminatòria, es jugaria pròrroga, i si els dos equips continuen igualats, es classificaria el filial de l'Indústries per haver quedat millor classificat a la Lliga. I la cursa del Rodal arriba aquest diumenge a les 10 del matí, la sortida a la seva 13a edició. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Vitorí.
L'any passat ja va tornar a la normalitat després d'un parell d'anys d'absència, i aquesta vegada repeteix la fórmula. Així és, la cursa comptarà amb un recorregut de 10,8 quilòmetres pel Parc Fluvial del riu Ripoll i el Bosc de Togores, amb sortida i arribada a les pistes d'atletisme de Sant Oleguer. Encara que es mantingui el recorregut, el que canvia és la data. L'any passat va ser el 21 d'abril, però aquest 2025 serà 20 dies més tard. Així ho explica l'organitzador Rafael Bonardo.
Vam decidir traslladar-la cap al diumenge de la Salut, pensant que podríem incloure-la doncs a les programacions de l'Ajuntament de Sabadell com una activitat més dintre de la Festa de la Salut. En principi, bueno, no ha pogut ser. Sí que és cert que s'ha notat una davallada, però és a nivell general, no? Vull dir, jo suposo que rondarem sobre els 100 participants. És un número realment molt baix que a l'associació com a tal no ens aportarà cap benefici, tot el contrari.
Segons les previsions, l'organització espera uns 100 corredors, però a hores d'ara només hi ha 45 inscrits. El preu del dorsal és de 12 euros i, tot i que les inscripcions a través d'internet tanquen avui divendres, Bernardo assegura que el mateix dia de la cursa els corredors també podran inscriure's. Doncs tota la informació molt més detallada al web d'esportsmaniac.com/cursa-del-rodal-sabadell i també al web de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Roche.
Adéu.
Un minut per arribar a les dues. Per cert, que els hispanos d'handbol van guanyar ahir a Itàlia partit classificatori pel pròxim europeu, 29-33, amb, en aquest cas, 6 gols d'Àlex Gómez, 5 d'Ian Tarrafeta i 3 de Dani Fernández. 3 jugadors que ahir, doncs, per motius obvis, es van perdre a la Festa de l'Esport de Sabadell. Diumenge a les 6 de la tarda, nou partit d'Espanya contra Letònia a Osca. A tot això, doncs, nosaltres que ho deixem aquí, que és moment ara de notícies migdia, abraçada del Marc Cortín. Des del control tècnic, ja sabeu, diumenge a les 7, aquesta prèvia del Sabadell Eibar B en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.